Sobre fons negre en vermell, 3CAT original. De nit, vista zenital d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Vistes de Barcelona al crepuscle, una producció de 3CAT.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats.
Amb Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Després d'un any descartant sospitosos, una trucada anònima porta els investigadors fins a Sant Adrià de Besòs, lluny de Lloret de Mar, on van assassinar el taxista Paulino Cobo. Per comprovar la veracitat de la informació, hauran de fer treball de camp durant un any més al barri de la Mina. En alguns moments, la investigació penjarà d'un fil. Atenció a les intervencions telefòniques. Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns cascos i assenyala la càmera.
Comencem.
Crims.
De Carles Porta. Al contacte d'un cotxe, una clau amb una medalla de Sant Cristòfol. Davant del taxímetre, una altra medalla. El canó d'una pistola.
L'1 de juliol del 2002 maten d'un tret al cap al Paulino Cobo, un taxista de Lloret de Mar.
Lo que es va poder determinar és que la trajectòria havia travessat el cap del Paulino i finalment el projectil havia caigut al terra.
En un principi creuen que pot ser una revenja per tràfic de drogues o prostitució.
Un rosari penja d'un retrovisor.
No se le puede vincular con nada de carácter ilícito. Este señor se dedicaba exclusivamente a trabajar, no sé si 12 o 14 horas diarias, una barbaridad.
Durant prop d'un any, els Mossos van descartant els sospitosos. Tots, menys els tres nois anglesos que havien marxat de pressa i corrents de Lloret la nit del crim i que havien donat positiu a la prova de residu de tret.
No sabem d'on surten aquests positius o aquests restes d'aquests metalls en les mans d'aquestes tres persones.
11 mesos després del crim, arriba una trucada.
De nit, una cabina de telèfon prop d'una via de tren s'il·lumina.
Una trucada anònima que aporta dades rellevants.
Marc Rovira, periodista.
Sobre què va passar aquella nit a la Cala Canyelles i qui ho va fer.
Un home d'home despenja el telèfon de la cabina i marca un número. En un despatx en penombra, un telèfon de sobretaula. Dramatització sonora.
El taxista de Lloret lo mataron dos personas. Uno se llama Paco, es gitano de San Adrià del Besòs y trabaja llevando grúas. Paco va diciendo por ahí que lo mató él. Y después se tatuó un revólver del 38 en el tobillo. En realidad lo hizo otro que trabaja en una empresa de mármoles, en el barrio de Llefià, en Badalona. El disparo lo hicieron desde el asiento de atrás del acompañante y abandonaron el revólver por la zona. Ellos fueron los autores. Pero se lo encargó un colombiano que tiene una cicatriz que le cruza el ojo. Porque el taxista le debía 10 kilos de cocaína.
Vista aèria del taxi aturat prop d'un bosc de nit. Vista frontal del canó d'una pistola. Sobre fons fosc en majúscules blanques, mort al taxi, part 2. L'auricular del telèfon queda despenjat dins la cabina.
Totes les trucades anònimes sempre s'han de valorar amb molt de cura de que la informació pot no ser verídica.
Xavier Domènech, intendent de la DIC 2001-2002.
Però aquesta trucada anònima ens donava detalls que únicament podia conèixer algú que tingués contacte directe amb els fets.
Vista de la cabina de nit, Josep Anton Rodríguez.
Per nosaltres aquesta trucada és determinant per una cosa, bàsicament, que és que parla del calibre de l'arma que s'ha utilitzat amb el crim.
Inspector de la DIC 2002-2006.
Era un calibre 38. Això ens va obligar a revisar molts detalls de premsa de diversos mitjans i veure si havia sortit el detall del calibre de l'arma que s'ha utilitzat amb el crim. Perquè només ho sabien els investigadors, el fiscal coordinador de jurats i la jutgessa instructora. No havia sortit enlloc. Per això a nosaltres ens dona veracitat.
Mosso, Divisió d'Investigació Criminal.
Les trucades anònimes porten molta feina, però s'ha de comprovar.
1997.
Tot el que es diu...
2012.
S'ha de comprovar. La sort que vam tenir és que aquesta trucada, concretament, era molt detallada.
El taxista de Lloret lo mataron dos personas.
Algú transcriu la conversa en un ordinador.
Pero se lo encargó un colombiano que tiene una cicatriz que le cruza el ojo. Porque el taxista le debía 10 kilos de cocaína.
Lo primer que van fer va ser intentar identificar les persones que apareixien amb la trucada. Es va centrar amb el Paco, que era el que més informació teníem.
Se llama Paco y trabaja llevando grúas.
Treballava de gruista a la zona de Sant Adrià.
I comencem a mirar les nostres bases de dades policials, gent que pugui correspondre a aquestes dades.
Una persona revisa un arxivador i en treu una fitxa.
Van tenir una gran sort, que és que van localitzar unes diligències per un robatori en força a Sant Feliu de Guíxols, on apareixia una persona que es deia Francisco, que treballava de gruista i que vivia a la zona de Sant Adrià.
D'una impressora en surt un retrat.
Aquesta persona complia tots els requisits que apareixien a la trucada anònima.
És un home de cabells i ulls foscos i llavis perfilats.
Hem de comprovar si aquest Francisco es correspon o no amb el tal Paco de la trucada anònima. I comencem la gestió sobre el terreny.
Sant Adrià de Besòs, juny de 2003.
Els seguiments a Sant Adrià, concretament a la mina, són molt complexes.
Imatges d'arxiu de la mina.
Recordo que va passar molt de temps. Vam baixar moltes vegades des de Girona fins a la mina per fer vigilàncies. Això va suposar una càrrega de feina, de temps i d'efectius molt, molt gran.
Feien vigilàncies al domicili d'aquest Paco, matí, tarda i nit. Ens podien passar 7, 8, 9 hores dintre un vehicle.
Amb un entorn que és molt complicat, que no és fàcil, no era un medi en el que ens movíem d'una manera àgil i desapercebuda.
De nit, reflexos en el retrovisor d'un vehicle parat.
És un entorn que entre ells es coneixen molt i que qualsevol vehicle o persona aliena al barri de seguida és detectable.
Durant tot el temps que van durar els seguiments i vigilàncies, que van ser diversos mesos, vam tenir diversos episodis que eren sinònim de que ens detectaven i que alguna cosa no fèiem del tot bé. Ens van arribar a punxar les rodes, vam arribar a patir la sustracció d'una de les furgonetes que utilitzàvem per fer seguiments, tot i que vam poder-la recuperar ràpidament. Veies que passava un dia i no hi havia cap resultat. Passava un altre dia i que no hi havia cap resultat. Moltes hores a dintre igual d'un vehicle, passant molta calor, era complicat de gestionar.
Durant gairebé un any, les vigilàncies al Paco no donen cap resultat. Fins que un dia de mitjans de 2004, un detall crida l'atenció dels investigadors.
Una furgoneta i algú que fa fotos.
Dels propis seguiments i vigilàncies que es fan al Paco.
Fotos d'un home a contrallum.
Se'l veu amb un altre individu que condueix un Opel Astra i en els seguiments d'aquesta altra persona l'aconseguim localitzar fora del barri, a la zona de Mollà. Veiem que es diu Ivan i aconseguim saber que el seu germà havia tingut una empresa de marbres al barri de Llefià de Badalona.
Dramatització.
En realidad lo hizo otro que trabaja en una empresa de mármoles en el barrio de Llefià, en Badalona.
Una vegada demanem al jutjat manaments per la Seguretat Social per saber la història laboral i els llocs on havia treballat l'Ivan, ens surt que efectivament havia treballat també de marmolista.
Algú fa fotos des d'un vehicle en moviment. Fotos en blanc i negre d'un home d'esquena. Una cinta comença a girar dins d'un aparell reproductor.
Paco va diciendo por ahí que lo mató él.
La trucada anònima, entre la informació que ens donava del Paco, ens donava un detall.
Y después se tatuó un revólver del 38 en el tobillo.
Aquesta informació també li donaria veracitat a la trucada en cas de ser certa.
En la penombra, un ventilador de sostre en moviment.
Llavors hem de comprovar amb els nostres propis ulls si veritablement el tal Paco té un element tan característic com és el tatuatge d'una arma del calibre 38, que és la mateixa arma, no oblidem, amb què es va cometre el crim.
Vam haver d'idear alguna fórmula per efectuar un control que semblés aleatori. Quan passés Paco, se l'aturés, fer-li un escorcoll i amb aquest escorcoll aprofitar per comprovar si efectivament tenia o no tenia un tatuatge al turmell.
Aquella nit anava Paco amb un altre amic seu que es deia, li deien l'Alcatxofa.
Imatges d'arxiu de la mina, de nit.
I varen decidir aturar-los, dir-los que eren policies, que estaven fent un control, i els havien d'identificar. Ells van col·laborar en tot moment.
Als edificis, alguns llums encesos.
I jo vaig escorcollar el Paco, desitjant que...
Algú mira per la finestra.
Que portés el tatuatge. I vaig fer la part de dalt.
Un ventilador de sostre gira.
Després, evidentment, molt a poc, vaig fer la part de baix.
El ventilador de fusta i daurat té 4 llums i 2 cadenetes.
I al començar a aixecar la cama... ja vaig començar a veure... 38 i calibre. Vaig pujar més amunt, al pantaló, fins al genoll.
Primer pla d'un tatuador fent un tatuatge.
I ja vaig veure un revòlver amb una espècie de calavera.
Fotos d'arxiu del tatuatge, el panxell pelut d'una cama.
Quan aquestes persones varen marxar i ja estaven fora del nostre abast visual, sí que és cert que amb la companya no ens vam abraçar, però ens vam xocar la mà i vam dir, ostres, crec que anem bé.
Vista aèria de Lloret.
Identificats el Paco i l'Ivan, els investigadors demanen una intervenció dels seus telèfons.
Per què una intervenció dels seus telèfons?
Imatges d'arxiu del taxi sinistrat.
Tenien antecedents tots dos. Ja havien pogut tenir accés a les seves empremtes. I no havien correspost en cap de les empremtes que nosaltres havíem revelat a l'exterior del taxi o en cap moment. O sigui que és probable que portessin guants i no deixessin cap empremta. No teníem cap resta d'ADN, no teníem cap imatge que els situés al lloc dels fets. I és evident que l'única mitjà d'investigació que teníem era intentar aconseguir alguna incriminació via telefònica.
Lo que pasa es que con esos parámetros la juez inicialmente no concede la intervención telefónica.
Jerónimo Gómez, fiscal.
La juez valora que en ese momento la información esa puede dar lugar a la imputación de estas personas, pero no da para vulnerar el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones y lo deniega.
Vista aérea nocturna de Lloret.
Entre las cosas que ens va demanar va ser que, com a mínim, havien de poder ubicar-los a la zona. Estaven parlant de persones que eren de Sant Adrià de Besòs i l'homicidi s'havia produït a Lloret. No hi havia cap relació ni cap ubicació que els pogués situar al lloc dels fets. A partir d'aquí comencem una tasca de demanar tarificacions telefòniques, extractes bancaris, qualsevol informació que d'una forma o una altra ens els pugui vincular a Lloret.
I aquí és on tenim una sorpresa perquè les dades de moviments bancaris ens surt que l'Ivan té uns moviments el dia 1 de juliol, que són a les 2:04 en sentit nord al peatge de Vilassar, a les 2:12 a Arenys de Mar, un altre peatge, i a les 2:19 al peatge de Santa Susana.
Aquests tres peatges són a l'autopista C32 Nord i corresponen al trajecte lògic que uneix Sant Adrià del Besòs i Lloret de Mar.
Veiem que la mateixa targeta té en sentit sud la tornada al peatge de Santa Susana a les 5:33, al peatge d'Arenys a les 5:44 i al peatge de Vilassar a les 5:54.
Aquesta informació ens confirma de que el vehicle d'Ivan estaria per la zona on es va cometre l'homicidi amb les hores que es va cometre l'homicidi i que, com poc després, torna cap a la zona de Sant Adrià.
Vista aèria de Sant Adrià al crepuscle.
La juez de instrucción lo acepta como un indicio totalmente objetivable y relevante y concede la autorización de intervención telefónica de los teléfonos de Francisco García y de Iván Rodríguez.
Els Mossos saben que la intervenció dels telèfons del Paco i l'Ivan és l'única manera d'aconseguir proves incriminatòries. Però la jutgessa només ho autoritza per un mes.
A partir d'aquell moment van començar a escoltar les trucades que es produïen, no sent cap d'elles d'interès per la investigació.
No tenim una conversa rellevant entre ningú que s'impliqui en els fets. És desesperant per l'investigador que està sobre el terreny intentar seguir aquestes persones, però també és comprensible que han passat 2 anys del fet i si ningú pregunta, si ningú, diguéssim, mou el vesper, ningú parlarà d'un crim comès fa 2 anys.
la jutgessa va dir que si s'esgotava el temps de la intervenció no hi hauria una pròrroga. I veiem que el mes d'intervenció se'ls estava esgotant. Es van veure obligats a motivar que ells fessin algun tipus de trucada.
De nit, vista frontal d'uns blocs de pisos de la mina.
Quan van fer la intervenció intentant trobar el tatuatge del Paco, vam veure que anava amb una persona que s'havia de David, alias el Alcachofa, amb la qual mantenia molt bona relació. I vam pensar que si li agafàvem declaració amb el David, fàcilment trucaria al Paco per explicar-li el que li haguéssim dit. I van començar a fer-li preguntes sobre el Paco i la seva possible vinculació amb uns fets que s'havien produït a Lloret. Ho va negar tot, va dir que no sabia de què parlava. Quan David va sortir de la comissaria de declarar, li va fer un seguiment. Estava molt nerviós. Va començar a intentar fer trucades al Paco i finalment sí que va poder parlar amb ell per telèfon.
Dramatització sonora.
Dime. Oye, ¿dónde estás?
En Pueblo Nuevo.
Tienes que venir para donde yo trabajo. Es urgente.
¿Qué ha pasado?
No digas nada, no digas nada. Vente para aquí.
Aquesta trucada era important, però això tampoc era suficient com per procedir, evidentment, a la detenció del Paco. Es calia alguna cosa més.
Només queden 9 dies perquè s'acabi la intervenció telefònica dels sospitosos. Els investigadors continuen sacsejant el vesper per si es genera una trucada i citen a declarar el cunyat del Paco.
Nosaltres teníem coneixement que al bloc on vivia el Paco vivia el seu cunyat, el Francisco Javier, que també havia tingut relació amb l'Ivan, i vam creure que aquesta persona podia portar alguna cosa per la investigació.
En un despatx, un ventilador de taula.
Se'l va citar a la comissaria i se li va mostrar un retall de diari. Ell manifestava no saber res, no conèixer ningú que tingués res a veure, inclús estranyat de per què se li preguntava això.
Després de declarar que va sortir de les dependències, vam iniciar el seguiment del Francisco Javier. Era pràcticament la darrera carta que teníem per jugar. Es va adreçar finalment al seu domicili i vam estar esperant que es produís la trucada que no arribava mai.
De nit, vista aèria de la cruïlla d'un carreró i d'un despatx en penombra amb un monitor amb un cursor que pampallugueja.
I recordo perfectament aquell dia. Estàvem tots al despatx i ens truca la gent encarregat de les intervencions i ens diu que hi ha hagut una trucada. El Francisco no truca al Paco, pel qual l'havien preguntat, sinó que truca a l'Ivan.
Deixen despenjat el telèfon del despatx.
L'ha trucat. A Ivan. Us passo la trucada.
Ivan, sí? Javier, hola, vuelca ollas. Ivan, ¿qué haces?
Ens posa la trucada per l'auricular i tots escoltem la trucada molt en silenci, llavors es palpa l'atenció a l'ambient.
Hola, Javi. Oye, ¿qué? ¿Dónde estás? En Moyá.
Per fi començava a tenir sentit tota la feina que estaven fent.
¿Cuándo vas a bajar? Pues no lo sé. Urgente tiene que ser. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque el secreto que tenemos tú y yo pinta mal.
A mi entender resulta demoledora, porque aparte de aludir a la urgencia que requiere que hablen de inmediato, habla directamente del secreto ese que tenemos tú y yo.
De nit, un vehicle policial circula per una carretera recta sense trànsit.
Aquesta trucada per nosaltres és molt important, perquè ja ens permet practicar la detenció dels sospitosos.
En titulars, detenen 3 homes.
Demà passaran a disposició judicial els 3 detinguts com a presumptes autors de la mort d'un taxista Lloret el juliol de fa 2 anys amb un tret a boca de canó. Els Mossos d'Esquadra van detenir-los ahir a la matinada, 2 homes a Sant Adrià del Besòs i un altre a Moià.
Detencions tenim els 2 detinguts, el Paco i l'Ivan, com a presumptes autors de l'homicidi de Paulino Cobo, el Francisco Javier, que és el cunyat del Paco, com a encobridor, i escoltem en declaració a l'Anna Isabel, la dona del Paco, i també de la Mònica, la companya sentimental de l'Ivan. Podríem qualificar una mica com un cara o creu. O algú parlava i explicava què va passar aquella nit amb Paulino Cobo, o no teníem res.
A falta d'empremtes, restes biològiques o testimonis, els Mossos depenen d'aquests interrogatoris per trobar indicis que incriminin el Paco i l'Ivan. La primera a qui prenen declaració és l'Anna Isabel, la parella del Paco.
Anna Isabel relató con toda naturalidad circumstàncies que eren de cargo contra Francisco i contra Ivan.
Quatre bales a la cuina d'un pis.
Uns dies abans dels fets ens explica que havia arribat a casa un dia i va veure com el Paco i l'Ivan manipulaven una arma a casa seva, una arma tipus revòlver, i que els hi va dir expressament que no volia que manipulessin aquesta arma a casa.
De nit, un vehicle accelera per la carretera.
La segunda parte de su declaración importantísima es lo que tiene que ver con la pensión La Costa.
Respecte al dia en concret dels fets, manifesta que van tenir una baralla amb el Paco. El Paco va marxar amb l'Ivan no sap a on, i que van tornar cap a les 6 de la matinada i van passar-la a recollir per una pensió en la qual ella estava amb la companya sentimental de l'Ivan.
El Paco i l'Ivan recullen a l'Anna de la pensió, se'n van a comprar cocaïna i després se'n van cap a casa. El viatge aquest, l'Ivan es posa a plorar, el Paco li diu, lo has hecho, tío, vaya huevos, i l'Ivan li diu a l'Anna que ha matat un tio.
Lentament, un dit prema el gallet d'un revòlver. Els vidres de la finestreta del taxi cauen esmicolats sobre la calçada.
Las declaraciones para mí fueron un bombazo. Las fichas del puzzle cada vez eran más y cuadraban mejor.
La següent a declarar és la Mònica, que en aquells moments era la parella de l'Ivan, i el seu testimoni també és molt important.
Mònica està present també quan se maneja el arma o ve el arma en casa de don Francisco. Y ella está presente en la conversación donde se habla de que han matado a este señor y que lo han hecho por un encargo. Y, en último lugar, cuenta también cómo Iván le ha contado cómo ha cometido el crimen y que ha sido él quien ha disparado.
Incluso va manifestar que l'Ivan a vegades el trobava plorant perquè li venia a la memòria el moment que va matar aquesta persona.
La declaració del cunyat del Paco coincideix amb les de l'Anna Isabel i la Mònica. Ara és el torn dels dos principals sospitosos, el Paco i l'Ivan, que expliquen dues versions diferents.
Me dio la impresión de que sufrían el síndrome del perseguido, pero no como paranoia, sino como real, es decir, el sujeto que está permanentemente en tensión creyendo que cualquier día lo van a detener.
El despatx del ventilador s'il·lumina.
Recuerdan con perfecto detalle cosas que han sucedido un par de años antes, dónde aparcaron, qué trayecto utilizaron, dónde me senté a comer una hamburguesa, cosas así. Para estas personas, el tiempo quedó anclado en la noche de la muerte de don Paulino Cobo, grabado a fuego.
Unes mans col·loquen una cinta de casseta en un reproductor i l'engeguen.
12, 12 y media. Vamos a tomarnos algo. Y fuimos a llorar.
En imatges d'arxiu, un agent treu el Paco d'un vehicle policial. La versió del Paco.
Él reconoce el viaje a Lloret con Iván.
Antes de los hechos, ¿dónde estuvisteis?
Primero vamos donde aparquemos el coche, ¿no?
Venga,
¿sí?
¿Dónde aparquemos el coche antes de los hechos? Venga, vamos.
El Paco camina pel carrer amb els agents.
Sí, señoría, entre este y este más o menos.
Muy bien, pues a partir de ahora lo sí, que sí. Hicieron el día de los hechos, ¿de acuerdo? El primer sitio, ¿dónde va a ser?
¿El bar?
¿Es el bar de las Zagaperras, Francisco?
Sí.
¿Sí?
Francisco García nos cuenta que en un momento dado pierde de vista a Iván porque él se queda en un bar jugando a las tragaperras y tomándose unos cubatas.
Si no quiero recordar mal y mi memoria me dura todavía, me parece que ese es el bar.
Mira, las tragaperras, ¿se acuerda dónde está Francisco?
La tragaperra está a la izquierda.
Entran al bar.
Al lado del bar hay como una macro discoteca, muchas niñas, y viéndolo como es él, pues lo deja a su aire.
Da por sentado que Iván estará pues en alguna discoteca o en fin. El ligoteo.
Yo jugaba y no jugaba, hora, hora y cuarto, yo me cogí, hora y media como mucho. Cogí, salí, y como no había por aquí, yo me cogí, me fui, cogí el coche.
Decide marchar otra vez, de regreso a San Adrià, y saliendo de Lloret, de repente encuentra con que Iván está bajando por la carretera.
¿Por dónde venía Iván?
Bueno, por esta acera de aquí,
venía por esta acera.
Sí. Corriendo.
¿Corriendo?
Dirección para abajo.
Dirección para abajo.
Y básicamente los indicios de incriminación son siempre hacia Iván Rodríguez.
Com l'Anna Isabel i la Mònica, el Paco també explica que un cop a Sant Adrià del Besòs L'Ivan els va dir que havia matat una persona. Però hi ha coses de la declaració del Paco que no quadren.
Estando bajo secreto de sumario, antes de aludir a la pistola ni nada, se le pregunta por el tatuaje que lleva. Nos dice que es una triste coincidencia.
Ha sido la triste coincidencia de que yo me tatué un arma, resulta que ese arma, han cometido un asesinato y sale un arma parecida a la que yo tengo tatuada en la pierna.
Y se le pregunta, ¿triste coincidencia por qué? ¿Es que sabe usted que se empleó este tipo de arma para acabar con la vida de Paulino Cobo? Pero obviamente él no podía saber con qué tipo de arma concreta se había acabado con la vida de Paulino Cobo.
En ningún momento vi ningún arma. Ni a Iván, ni alrededores, ni nada.
Unes mans posen una altra casseta en el reproductor i l'engeguen.
Está mintiendo.
Uns agents travessen el carrer amb l'Ivan. La versió de l'Ivan.
Muy bien, pues vamos a ir ahora al aparcamiento y vamos a empezar con el día de los hechos, ¿de acuerdo?
Vale. El relat de l'Ivan comença uns mesos abans de l'assassinat del Paulino, quan el Paco li va explicar que tenia una feina per fer i que necessitava un soci.
Mire, todo viene porque nosotros íbamos de listos. En más de una ocasión lo habíamos hecho estas cosas ya. Coger y buscarle la vuelta y quitarle la mercancía. Pero siempre sin hacerle daño a nadie.
Don Iván Rodríguez cuenta un relato que tiene toda su lógica de comienzo a fin, muy detallado en algunas cosas.
Íbamos a repartirnos lo que supuestamente tenía que llevar en el coche. De 8 kilos de cocaína o 8 millones de pesetas. Era un robo. Un robo.
Nos cuenta que el plan es que Iván coge el taxi, tiene que pedir que lo lleven a la entrada de Calacañellas.
A mí me lo dice Paco dónde tengo que ir a llevarlo. Yo solamente tenía que cogerlo, llevarlo allá y allá pues coger la cocaína o el dinero que llevaba.
El taxi estaba mirando hacia la carretera, me parece.
Sí.
Yo diría que ni estaba aquí, que estaba allí y mirando hacia allá.
Recrean els fets.
Todo eso cuadra hasta el momento en que nos cuenta que justo cuando está en la explanada y va a pagar la carrera,
en ese momento se abre la puerta.
De golpe y porrazo aparece un sujeto, pistola en mano.
Ponen un arma a la altura más o menos aquí.
Dins del cotxe.
Y le disparan.
Diu que escolta com si hagués dues persones a fora i una li diu a l'altra, i a este també encárgatelo.
Y él hace así. Y se queda ahí apuntando. Yo cojo y hago así.
Alza els braços.
Como diciendo, ¿qué haces, tío? Como defendiéndome. Con la pierna intento darle, pero no llego. Y nada, con las mismas, se me cae el arma a mí aquí y yo la cojo.
Resulta que se le ha caído la pistola en la zona de los testículos de Iván Rodríguez, que no se le ocurre otra cosa que cogerla y llevársela consigo. Y huye por unos zarzales.
Baixa del taxi en la recreació.
Si me ven caminar por medio de la carretera, con una pistola en la mano y detrás mío, un coche con un hombre con una herida de bala, digo, ¿esto cómo lo explico yo? Vamos a ver.
Este es el camino ya donde usted va corriendo, ¿no?
Sí, yo me fui por aquí corriendo.
¿Y cruzaste hacia la carretera?
No, no, me quedé a este lado de aquí.
¿Sí?
Hasta que vi a pasar a Paquillo.
Van per un camí de terra.
Ahí para y me monto en el coche. Tiro el arma al suelo, a mis pies. Tú tranquilo, no te preocupes. La envolvió y se la llevó. Y se fue.
Un vehicle policial al carrer.
El detingut manifesta que van aturar-se per deixar l'arma en un carrer que puja cap a la dreta.
Se fue corriendo, saltó.
Avinguda Puig de Castellet.
A ver si se metió muy para adentro, si era al comienzo del parque o era más hacia allá.
Tardó bien poco en venir.
Recordeu el revòlver que el març del 2003 va trobar un veí de Lloret? Durant la reconstrucció dels fets, l'Ivan diu que el Paco va llençar l'arma justament al mateix parc.
La policia observa el parc descuidat i amb herba alta.
La versió d'Ivan en su conjunto tiene la suficiente solidez como para poder darla por válida en casi todo, excepto en la parte final. La parte final, lo del disparo. Dice el lugar donde está enterrada el arma que tiene un trapo que cuadra con lo que es la camiseta de un niño pequeño y, aparte, el arma es compatible con la bala que se ha disparado contra Paulino Cou.
Fotos del arma y de la bala.
Tenemos esa corroboración objetiva. Ahora vamos con la subjetiva. Doña Ana Isabel, el propio Francisco, doña Mónica, incluso Francisco Javier, aluden siempre a Iván como el autor material del disparo.
Lentament un dit prema el gallet d'un revòlver.
Després de totes les declaracions, el fiscal decideix que presentarà acusació contra el Paco i l'Ivan com a coautors de la mort del Paulino. Però per anar a judici amb garanties, primer s'ha de resoldre un assumpte pendent.
Quedava abierta aún la línia d'investigació inicial relacionada con los ciudadanos ingleses.
Hi havia una cosa que ens portava de cap des del principi. Com pot ser que tres anglesos que estaven a Lloret el dia dels fets, que marxaven just després de la mort de Paulino en direcció a la frontera per abandonar el país, tinguessin restes metàl·lics a les mans que els podien implicar en un crim?
Un got s'omple de gel.
Havien d'aclarir per què aquestes tres persones tenien restes de substàncies compatibles amb un tret d'arma de foc. Els joves anglesos, la nit abans, havíem estat amb unes noies alemanyes que havien conegut a la platja.
Algú fa fotos.
En relació al rodet de fotografies que ens va facilitar una de les noies, no ens van ajudar inicialment en res a la investigació. Per aquest motiu varen quedar amb un sobre amb un calaix a disposició judicial.
Vam revisar una altra vegada el cas i vam anar a parar les fotografies que havia fet aquest grup de noies amb ells.
I en una de les fotografies vam poder observar un dels sospitosos amb una noia amb el típic còctel, amb unes bengales.
Fotos mogudes de bengales sobre còctels.
I a algun dels companys de l'equip se li acudeix, d'una manera quasi gairebé espontània, mirant les fotos, de dir, hosti, no seran les bengales les que provoquen aquestes restes de plombari i antimoni en les mans dels tres anglesos? Demanem als companys de balística si és així i es certifica que efectivament això podia deixar els mateixos restes. Teníem la prova davant nostra en un calaix i no eren conscients que aquesta podia ser una explicació de que tinguessin restes.
Al final de tot, s'acaba demostrant que aquestes bengales desprenen una mena de pólvora que els hi va empastifar les mans. No era una bala, sinó que era una bengala.
En un dia clar amb núvols prims, vista aèria de Girona, 15 de gener de 2008.
A primera hora del matí entraven a l'audiència els dos acusats de cometre el crim del taxista de Lloret de Mar el juliol del 2002. Ivan Rodríguez està considerat l'autor material del crim, qui li hauria disparat un tret a boca de canó des del seient del darrere del taxi. Les defenses mantenen que va ser una tercera persona qui va matar el taxista i que només tenien la intenció de robar-li.
Quan nosaltres anem a la judici de fiscalia, no té proves contundents.
Mateo Seguia, advocat de l'Ivan.
No té proves biològiques, no té proves d'empremtes d'ells, no té proves de testimonis que hagin vist que llogaven el taxi. I a partir d'aquí intento crear dubtes en el tribunal, dient, bueno, no està clar que aquest home hagi matat.
Llevaría a término el robo de todo cuanto pudiera encontrar en posesión del señor Cobo.
El judici.
No consiguiendo este propósito, ya que se produjo la muerte del señor Cobo a manos de otra persona.
Hi ha motius per pensar que és una altra persona que ve de fora del taxi.
Ahí lo que hubo fue un disparo y después intentar darme a mí.
¿Se percató usted entonces, cuando le dispararon, que la finalidad no era robar?
Claro.
¿Y entonces usted se sintió engañado por esto?
Me sentí engañado y amenazado.
La unitat de balística, aliena a les declaracions dels acusats, havia dibuixat un croquis on situava el tirador fora del cotxe, exactament igual com ho havia descrit l'Ivan en la seva versió dels fets.
La defensa utilizó en su beneficio, como no podía ser de otra manera, el dictamen de balística, considerando que eso creaba una duda razonable en relación con el momento del disparo al señor Cobo.
De entender que hicieron ese dibujo porque era el más lógico con respecto a donde pudiera estar colocado la persona que dispara.
Efectivamente.
¿No? És així.
Què significa això? La versió que dona el meu client de que ell no dispara i que el tret ve de fora és coherent.
Sergent.
Amb el judici ens vam trobar, vam preguntar per què havíem col·locat el tirador fora del vehicle.
Divisió Policia Científica.
Vam explicar que no és que tingués que ser així. És a dir, la part realment que nosaltres volíem marcar objectivament era la part de trajectòria, des de l'arma cap al retrovisor. És una trajectòria descendent i això el que ens ubica és a la boca de foc de l'arma en una posició doncs, una mica elevada. No? Però podria estar assegut i en una cantonada. Sí, també podíem haver-lo dibuixat així.
De totes maneres, per la Fiscalia, hi ha arguments que invaliden la versió de l'Ivan.
Don Ivan Rodríguez habla de un disparo efectuado por un tercero y sabemos que un disparo de ese revólver prácticamente en la cara de este sujeto, de Don Ivan, le hubiera producido una serie de efectos visibles. Heridas en el pómulo y probablemente una afectación importante del oído.
¿Usted sintió un zumbido?
Sí.
¿En ese momento algo que le quemaba la cara?
Sí.
¿Tuvo usted quemaduras?
No sé, me salieron unas manchas coloradas por aquí.
¿Fue usted al médico?
No.
¿Alguien cercano a usted le pudo ver esas quemaduras, esas manchas?
Nadie de las personas que están a su alrededor, en los momentos inmediatamente posteriores ni en los días siguientes, advierte nada anómalo ni en la cara ni en el oído.
¿Escuchó usted que alguien decía, acto seguido, cárgate a este también?
Sí.
¿En referencia a usted?
En referencia a mí.
Si ¿Podría usted escuchar lo que alguien decía después de haber recibido un disparo cerca de su oído?
Sí.
No es posible. No es posible que él escuchara luego lo que supuestamente el tercero que él se inventa hubiera dicho.
Oiga, ¿Iván tiene de mentiroso? ¿Es mentiroso, suele ser?
A veces.
A veces.
A veces, un poco fantasmilla, sí.
A don Iván Rodríguez estoy convencido de que me lo van a condenar. Y respecto de Francisco García, lo que teníamos únicamente era todo lo que tenía que ver con la llamada anónima, todo lo que se había corroborado, pero luego, fundamentalmente, las declaraciones de unos y otros.
Una vez en casa de ustedes, ¿se acuerda si Iván se puso a llorar?
No recuerdo ahora.
¿Le dijo, estando en su casa, le he quitado la vida a una persona?
No recuerdo.
No recuerda.
L'acte material de disparar el tret no el va reconèixer mai ningú.
Carles Monguila.
No hi havia una prova directa de que aquella persona és la que havia disparat.
Advocat de l'acusació.
I vam haver de tenir molta cura en no deixar dubte raonable a la valoració del Tribunal Popular.
S'enduen els acusats emmanillats.
Pensem que els tribunals populars no valoren lleis, sinó fets. Però hi ha un sol article que sí que se'ls llegeix, que és un article de la Llei de Tribunal del Jurat, que diu que si després de deliberar i de valorar la prova tenen algun dubte raonable sobre el que ha passat, han de decidir a favor de l'acusat.
En titulars els declaren culpables.
El jurat els declara culpables i el tribunal condemna el Paco i l'Ivan a més de 20 anys de presó per l'assassinat del Paulino Cobo. Però la sentència deixa dos preguntes sense resposta.
De nit, vista del taxímetre dins del taxi en moviment.
Els dos interrogants que deixa oberta la sentència és per què maten a Paulino Cobo i qui és la persona que ordena executar-lo d'un tret al cap.
Des del moment que es rep l'anònim, la trucada, l'única dada que crec que no es va poder comprovar va ser la identitat d'un colombià que té una cicatriu que li creu a la cara. Sempre preguntàvem a tots els testimonis perquè és una característica molt, molt important.
El rosari penja del retrovisor.
L'Ivan tampoc va dir mai cap nom, ni en Paco, ni van fer cap referència a cap colombià. Tot i que se'ls va preguntar, evidentment, per si coneixien algú així, però mai es va poder esbrinar.
És el que li hauria faltat en aquest cas, arribar una mica més amunt i trobar qui és el que va organitzar aquest homicidi.
Primer pla de la foto d'en Paulino a la seva llicència de taxi.
Sempre et queda el dubte de si veritablement aquest colombià va arribar a existir i era un encàrrec, si es van equivocar de taxista... Però el que és evident, i és que és clar des d'un punt de vista policial, que no vam trobar absolutament res que ens impliqués a Paulino en cap activitat il·lícita.
En premsa no troben vincles entre Cobo i traficants.
Es que pienso que este señor murió por error. No se le conoció ningún tipo de actividad al margen de la del taxi.
A la guantera l'estampa de la Macarena.
la família, els germans, particularment la mare, tenen molt clar que es van equivocar d'objectiu i que van matar una persona que no tenien que haver matat.
Foto d'en Paulino amb la filla petita somrient a càmera. A l'estudi, en Carles es treu els auriculars.
Qui va encarregar la mort del Paulino Cobo? Els autors materials, el Paco i l'Ivan, ja han complert la condemna, però no han delatat mai la persona que suposadament els va contractar per cometre el crim. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem tan aviat com puguem amb noves històries de foscor.
Direcció Carles Porta, subdirecció Laura Tremoleda, direcció de realització Santi Baró. Direcció d'investigació Anna Ponsí. Producció executiva Goroka Guille Cascante. Producció executiva True Crime Factory Pablo Fernández Masó i Òscar Rodríguez. Producció executiva 3CAT Mario Daza i Adrià Serra. Realització Xavier Lozano Casoliva. Guió Ignasi Gisbert. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i dels Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de 3CAT amb la col·laboració de Goroka i True Crime Factory. 3CAT 2026.